Senyores i senyors, benvinguts a l'Art de la Reflexió. Com sempre, ja saben, els acompanyaran al llarg de la propera hora la Militena, que és coach professional. Ella acompanya persones, empreses també, a realitzar aquest procés d'evolució i d'aprenentatge que et porta a estar més d'acord amb tu mateix, a estar més a gust, a posar llavors també de bon rotllo, no?, al teu entorn. I això, l'entorn, a l'àmbit personal és una cosa, però l'àmbit, jo crec que professional i laboral encara és com sí, més desconegut i més profitós, no? Si es pot dir més profitós.
Més rendible.
Econòmicament. Emili, molt benvingut. Què tal?
Bona nit, Cristina Orduña. Bona nit, Art Addictes.
Cristina Orduña, efectivament, és qui els parla en nom de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui farem un programa una mica especial perquè ens hem contaminat de la immediatesa, de la rapidesa, de la llum del sol, que, com que ja saben vostès, que ho fem des de la Seu d'Urgell, avui ens ha contaminat al llarg de tota la jornada. Els tilers, en plena forma, ens han relaxat i, bé, estem a punt per escoltar la primera història d'aquesta nit, Emili. Te la poso a veure què et sembla. Jo t'explicaré per què te la poso.
A veure.
Tenien un bon sueño. Un sueño magnífico.
El rey Agamenón me envía. Necesito
Hablaré
que...
Hablaré con tu rey por la mañana.
Mi señor, ya es de día. Te están esperando. Lo que cuentan de ti es verdad. Dicen que tu madre es una diosa inmortal. Que nadie te puede matar.
¿Para qué iba a llevar escudo entonces?
El tesalio con el que vas a luchar es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él.
Por eso nadie recordará tu nombre.
Aquest és un fragment de Troia, una història mítica, i, per tant, l'he escollit perquè és un mite, i els mites conformen la nostra realitat cultural, però també la nostra realitat psicològica i emocional, no? El mite que ens porta la història del setge de Troia és la història d'un guerrer, la història d'una persona que està disposada a tot, i ell mateix acaba d'una manera una mica apocalíptica, no? Si tu no lluites, ningú recordarà el teu nom. Aquest és un arquetip, bueno, més que un arquetip, potser és un prototip de funcionament, no? Sortim a la vida i ens creiem la història que ens hem explicat a nosaltres mateixos, ja ens han explicat al nostre entorn, i anem a lluitar. Sempre anem a lluitar. Te n'adones?
Sí. És curiós perquè aquest dematí he estat a Andorra i he tingut dues reunions, i en les dues reunions ha sortit també la paraula lluitar. I sempre demano permís, al mig de la reunió, de fer un petit interval, i a la persona que tinc al davant dic, pel bé de la teva organització, a partir d'ara substitueix la paraula lluitar per la paraula treballar. Les conseqüències conscients i inconscients d'utilitzar la paraula lluitar o la paraula treballar es poden demostrar.
És a dir,
una organització on tant els líders com l'estaf directiu acostuma a utilitzar la paraula lluitar, vulguis o no, empapa, la seva organització de més la cultura de vèncer a l'altre. Lluitem perquè jo vull guanyar i tu perds.
Perdona que faci un incís. En aquesta lluita per vèncer a l'altre, tots hi estem implicats. En el nostre personatge, Ulisses, ell va a la recerca d'ell mateix i ell lluita per vèncer. Tots estem en la recerca de nosaltres mateixos i tots tenim aquest mateix impuls? És inherent a la nostra, a la consistència humana?
No té per què. No tothom té aquesta neguit per lluitar, per descobrir-se a si mateix. Hem d'acceptar que poden haver-hi persones en la vida que no estiguin disposades a evolucionar perquè no volen. No és perquè no puguin, és perquè no volen. I dins les organitzacions et pots trobar persones que per molt que les incitis a fer o a millorar-se professionalment, no vulguin. Llavors, això és un tema que algunes vegades hi hem parlat o ha sorgit en algun programa de la reflexió. És a dir, no tothom té aquest neguit per desenvolupar-se professionalment o personalment. Jo només comentar-te que, bueno, algunes vegades ja ho he comentat, i és que una disciplina com el coaching, que és una disciplina empresarial / personal, costa encara molt de vendre en determinats sectors o en determinades àrees o en determinades regions, perquè no es té aquesta cultura de que el nostre desenvolupament dins l'empresa passa també per aquest retrobament, aquesta introspecció cap a nosaltres mateixos, aquest lluitar contra nosaltres mateixos, ho posaria a treballar amb nosaltres mateixos.
Aquesta és una coneguda cançó dels anys 70, si no vaig errar, de 70-80, i hi ha un so afegit, aviam si identifiques què és. No ho descobreixes? És una cançó i algú que la balla.
Amb claqué.
És la història de Billy Elliot. Mm-hmm. Escolta, he escollit aquest fragment perquè... tu què diries, que Billy Elliot treballa o lluita?
Per mi tothom treballa. Ja saps que la paraula lluitar...
Però ella s'enfronta a una realitat molt diferent de la seva. Per què faig aquesta reflexió? Perquè per molt que tu ens diguis que utilitzar una paraula o una altra ens marca la manera d'enfrontar-nos a la realitat, hi ha un altre element, que és el feedback, no? Tu pots tenir ganes de fer una cosa i veure-ho amb suavitat i naturalitat, i de fora et pot arribar un missatge dissonant, no? Com és el cas de Billy Elliot, que és un noi que vol fer dansa, que s'enfronta a la família, s'enfronta al poble, s'enfronta a tot el seu entorn, perquè ell està trencant els esquemes de la seva vida rural, no? del seu poble, amb un establishment molt, molt, molt marcat. Si et ve de fora, tu no has de lluitar-hi? O com ho enfrontem, això? T'ho poso difícil.
Sí, és depèn, Cristina. És a dir, se l'hauria de preguntar en el protagonista de la pel·lícula, en Billy Elliot, si realment allò ho considera com una lluita, com una confrontació o com un treball. Clar, tornem aquí una miqueta a l'aspecte subjectiu. Mira que tu mateixa estàs jutjant una situació que per tu, si estiguessis en aquella mateixa posició, la trobaries com una confrontació bastant profunda. Però potser Billy Elliot ho troba com una cosa desafiant.
Billy Elliot ho troba un enfrontament molt profund.
No, és a dir,
fatal,
és desafiant. Llavors, comentar que moltes de les preguntes que em comentes o que em fas tenen una part de subjectivitat, és a dir, no te les puc contestar perquè rau a la mateixa pregunta rau una subjectivitat que és, bueno, a veure, tot depèn de amb quins ulls tu pots veure. Una persona que ha estat acomiadada del seu treball, que ha portat 20 anys i no sé què, i està amb 50 anys aturat, pot ser un gran problema, o per una altra persona, en les mateixes condicions, pot ser un desafiament a provar coses noves. És a dir, no puc contestar, tot depèn de la subjectivitat que ho vegis. Sí que és cert, i aquí és on nosaltres treballem, és que hem de fer consciència en el nostre client d'aquesta subjectivitat i mirar si aquesta subjectivitat li afavoreix per arribar als seus objectius, li afavoreix per arribar allà on vol o la limita, d'acord?
Pues, jo... sí. Para un moment, escolta, aquesta és la resposta que tinc preparada.
A veure.
¿Convendrás conmigo que...?
Pues bien, ese es mi vicio. Me gusta provocar. Adoro ese suplicio.
Si pudieras dejar esa costumbre aquí, haga la fortuna y la gloria...
¿Qué quieres que haga? ¿Buscarme un protector? ¿Un amo, tal vez? Y como hiedra oscura que sube la pared, medrando sibilina y con adulación, ¿cambiar de camisa para obtener posición? No, gracias. ¿Dedicar, si viene el caso, versos a los banqueros? ¿Convertirme en payaso? ¿Adular con vileza los cuernos de un cabestro por temor a que me lance un gesto siniestro? No, gracias. ¿Desayunar cada día un sapo? ¿Tener el vientre panzón? ¿Un papo que me llegue a las rodillas con dolencias pestilentes de tanto hacer reverencias? No, gracias. ¿Adular el talento de los camelos? ¿Vivir atemorizado por infames liberos y repetir sin tregua? ¡Señores, soy un loro! ¡Quiero ver mi nombre escrito en letras de oro! No, gracias. ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? ¿Coleccionar medallas? ¿Urdir falacias? No, gracias. No, gracias. No, gracias.
No, gracias. És un posicionament, Cyrano de Bergerac. És ell contra el món, o el món contra ell, o no. O un... pot tenir un... les idees molt clares, no? No està bé tenir les idees molt clares i saber on està en el món?
Sí, o sigui, has de tenir les idees clares. El que passa és que també hauries de ser conscient de les idees clares de la gent que tens a l'entorn, o per molt que estiguis posicionat en una determinada ideologia o en una determinada posició, sempre és convenient tenir un, ampliar una miqueta el punt de mira, enlairar-te una miqueta i veure la globalitat i veure la riquesa d'altres punts de vista, encara que tu tinguis el teu i tu vagis a la teva i tu no marxis de, o no surtis del teu camí. Però camí... sempre és interessant elevar-se, el que diem en el gort del coaching, que elevar-se, agafar perspectiva i dic, vale, jo tinc aquest camí, aquest és el meu, sempre he pensat el mateix, RQR, però bueno, no està de més pensar o veure què s'amaga darrere de les persones que tinc al davant, què és, com pensen les persones que tinc al davant, quina és la visió de la vida que tenen les persones que tinc al davant.
M'estàs dient que una persona que s'encastella es fa inflexible i pateix.
Sí, sí. És el pitjor que pots fer, és encasillar-te i d'aquell quadrilàtero no sortir mai de la vida.
Vinga. Aquí va un altre encastellament.
A pesar de que camino por el valle de las tinieblas, no tengo miedo.
Això era un cavall, eh? Hi ha un moment
de pausa. ¿Qué infiernos ha pasado aquí?
Intentaron ahorcarme. Se merecieron la muerte.
¿Cuántos hombres había?
Muchos.
¿Y quién lo hizo?
Yo. Eran escorpiones y ellas peor que rameras.
La venganza será mía, dijo el Señor. Así fue. Estoy esperando a los buitres. No merecen ser enterrados.
Molta ira, ¿eh?
Es posible. Pero hay que enterrarlos. Son hediondos y abominables. Si usted no tiene una pala, yo sí. Rezaré una oración por los difuntos. Por favor, mi Biblia, señor.
Bean.
¿Bean?
Roy Bean. Juez Roy Bean. En adelante yo seré la ley en esta región.
¿Y qué le autoriza a hacerlo?
Conozco las leyes. Porque las he violado todas a lo largo de mi vida. Pero jamás había matado a un hombre. Disparé alguna vez en defensa propia. O llevado por el miedo, pero nunca alcancé a nadie. De modo que Dios debe haber dirigido mis balas.
Caram, és molt apocalíptic, no? Però també penso que alhora ens mostra un prototip de funcionament. Hi ha una frase lapidària, conec la llei perquè l'he transcrit, clar, l'he transcrit tant com he volgut i més, no? I per això la conec, perquè hi he buscat la manera de donar-li la volta. Aquesta és una realitat que vivim cada dia. Hi ha molta gent que viu amb l'excusa permanent de que si un altre ho fa, jo també. Hi ha moltes persones també que consideren que si a mi m'ho fan, jo ho vaig a tornar.
Perillós, això.
Hi ha altres persones que no valoren el que els altres fan i ho posen en una tessitura d'incorrecció o més enllà d'abominable, no? Com ell mateix diu, és a dir, la manca de respecte. Aquí podríem fer una llista i sortirien segurament els 10 manaments. Sense dubte. Fins i tot no matar, no? Però la veritat és que si tu analitzes aquest fragment, que és una pel·lícula, una pel·lícula de cowboys, no? És El juez de la horca. El que et queda clar és que aquest fragment el podríem treure de context i el podríem posar en un bar qualsevol, personatges diferents.
Sí.
En fi, em crida l'atenció perquè trenca tots els esquemes del coach i tots els esquemes, evidentment, dels valors cristians. Com ho has de fer per explicar-li a un tipus com aquest que el que fa, que ell veu tan clar que és òptim i que li dona molta rendibilitat a nivell de satisfacció, fins i tot emocional, no?
Segurament, sí, o sigui...
Com li vas explicar que esto por aquí no va?
Tenia una frase preparada pel final de la...
Del programa.
Però te la diré ara perquè... No sé si m'has llegit el pensament, però...
Sí, sí.
A veure si et responc amb això. És el coach muestra, però no interpreta. Què vull dir, això? La pregunta que m'has comentat, nosaltres la funció que tenim és mostrar la realitat d'aquella persona, fer que prengui consciència, perquè potser aquí el que hauríem de mirar és que potser aquests valors i aquestes coses que en aquesta persona li estan anant bé, tot i que des del nostre punt de vista siguin tòxiques o malignes, però per ell són bones, no només que són bones, que els hi va bé, li va bé, i no només això, és que segurament té emocions positives respecte a totes aquestes coses que fa. La nostra missió és fer-li de mirall, mostrar, però no interpretar tot allò que fa. Confrontar-lo...
M'estàs insinuant que si s'escolta a ell, és capaç d'escoltar-se des de fora,
pot
veure coses que no havia vist mai.
Exacte. És a dir, fem de mirall i a lo millor no. El que provoquem és que aquesta persona pren consciència de coses que diu i diu, ostres, moltes vegades parlem, però realment no ens adonem compte del que diem. I necessitem un professional al davant perquè ens digui, escolta, has dit això, i dic, ostres, doncs mai m'havia parat a pensar d'això que he dit, ni de les conseqüències que he dit, posar en quarantena o verificar si el que he dit és veritat o és mentida. Al cap i a la fi, nosaltres també fem una miqueta la feina d'un tall que has fet, que has posat abans, a l'anterior tall, que deia és mi missió aquí és molestar o
provocar.
Nosaltres això és el que fem, és provocar en el nostre client la confrontació de la seva realitat amb una altra realitat.
Et vaig a posar un coach fantàstic.
Va, anem a veure.
El tiempo. Muy peculiar, ¿no cree?
Sí. Parece que los vientos cambian.
Oh, cambiar es bueno.
Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y llevo tanto tiempo huyendo de él.
¡Au! ¿Por qué has hecho eso?
¡No importa! ¡Está en el pasado!
Sí, pero aún duele.
Oh, sí, el pasado puede doler. Pero tal como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Lo ves? Bien, ¿qué vas a hacer?
És Kung Fu Panda, oi?
Sí, és
aquesta l'utilitzo, aquesta l'utilitzo molt en els tallers i a les formacions que faig, perquè té una frase molt maca i ojalà tothom la pogués portar a terme. És el passado sirve para aprender. I el passado està, però està ahí para aprender. Malauradament, no tothom aprèn del passat.
Però tots hauríem d'aprendre del passat, oi? I no tenir tanta... I no quedar-nos tan enganxats en el passat i mirar, i mirar, i mirar, i mirar el que havíem tingut i observar més el que podríem tenir si no miréssim tant el que havíem tingut.
Exacte.
Perquè, clar, si no canvies la perspectiva, si no canvies l'orientació de la vista, no? Sempre estàs veient el Gran Canyón del Colorado, no podràs veure les verds praderes de la part nord d'Arizona, no? És a dir que... Tota la percepció de la realitat depèn de la circumstància que nosaltres ens disposem.
Mm-hmm. Exacte.
Acompáñeme, John. Tenía ganas de hablar con usted. Verá, el claustro está terminando las revisiones de semestre. Hay que decidir qué solicitudes de colocación apoyamos.
William, señor. Esa es mi primera elección. En realidad no tengo
John,
una segunda elección.
No, John,
no tengo ninguna.
Sus compañeros han asistido a clase y tienen trabajos publicados.
Aún estoy buscando, señor.
Su idea original, sí.
La dinámica rectora, señor.
Es muy ingeniosa, pero me temo que con eso no es suficiente.
Es la historia de un fracaso.
Profesor.
Error.
Gracias. He investigado la inversión de manera de esto. Mis estrategias negociadoras empiezan a dar frutos. Si pudiera concertarme otra reunión, si fuera tan amable, sí, con el profesor Einstein. Se lo he pedido muchas veces y le enseñaría mis revisiones de...
John... ¿Ve lo que están haciendo?
Muchas gracias. Enhorabuena, profesor Max. Gracias, señor. Es un honor.
Gracias. Son las plumas reservadas para el miembro del departamento que consiga el logro de su vida.
Gracias, señor.
¿Qué es lo que ve?
Reconocimiento.